les 3, és moment d'actualitzar la informació en aquest recomigdia encapçalada per la situació sanitària. Avui el Servei Català de la Salut demana a la població de més de 60 anys que es vacuni contra la grip després de l'explosió de contagis de les últimes setmanes. El director assistencial del CatSalut avisa que és una de les causes de la tensió al sistema, tot i que nega saturació. De fet, ha assegurat al Via Lliure de RAC1 que els darrers dies han baixat una mica els ingressos hospitalaris, tot i que les infeccions continuen a l'alça. És Ignasi Carrasco.
Tenim, per entendre'ns, tot el acumulat, no?, tota l'atenció, tots aquests pacients que han ingressat doncs, la setmana de Nadal, no?, la setmana de Cap d'Any, i aquesta gent doncs, començarà a donar saltes i probablement es lliuraran més recursos durant els propers dies. Per tant, entenem que sí, que podrem, que ens en sortirem, segur.
Carrasco també aposta per debatre serenament la recuperació de la mascareta obligatòria, més espais que els hospitals, per exemple, les residències o punts on hi hagi aglomeracions, això, mentre el sistema continuï tensionat. Pendents també aquesta hora de la mobilitat, comencen els aeroports, el Prat, els accessos i la facturació, les cues van de baixa, però podrien tornar-se a complicar mitja tarda, quan hi torna a haver hora punta de sortides. Tot plegat per la vaga dels treballadors de Terra d'Ibèria, la companyia ha xifrat el seguiment en el 18,5% fins a la una del migdia i ha afegit que avui han sortit 320 dels 539 vols previstos. Això en aquestes primeres hores, primera meitat de la jornada. I a les carreteres, el vent i la neu continuen fent la guitza. Els conductors a aquesta hora encara hi ha algunes carreteres on cal portar cadenes per circular-hi. Bàsicament, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i l'Aran, sobretot en cotes altes, també continua tallada la C-28. El port de la Bona Aigua i a l'àrea de Barcelona, primeres retencions de la tarda, ronda litoral, al nus de la Trinitat, també a la C-58, on hi ha un carril tallat per un accident en sentit Barcelona. Els esports, ben destacat, que Rafael Nadal no jugarà a l'Open d'Austràlia.
El tenista mallorquí va fer un microtrencament muscular al torneig de Brisbane, que era el primer que disputava després d'un any allunyat de les pistes. No és una lesió greu, ni tampoc una recaiguda de la lesió anterior, però diu Nadal via xarxes que no està preparat per afrontar el primer gran slam de l'any.
I al temps destaquem també aquest episodi de vent que, per cert, seguirà fins demà, Martí.
Sí, encara li queda corda aquesta ventada, no serà fins demà a la tarda que començarà a mainar de moltes zones, però encara la tramuntana i el mestral es deixaran sentir aquest dilluns a moltes comarques dels extrems del país. Aquesta tarda compta encara situació de vent fort, força general, arribant fins i tot en zones com l'àrea metropolitana de Barcelona, menys acostumada a la força d'aquest vent. També destacable la nevada de les últimes hores al Pirineu, sobretot al sector de Lleida, i que pot tornar a aparèixer a qualsevol cota, per tant, fins al fons de les valls. No cal dir-ho, ambient fred que encara ens acompanyarà tota la setmana que ve, molt intens, i també el sol, això sí, fins dimarts. Sembla que hi haurà canvis a partir de llavors.
A punt d'arribar a les 3:03, és moment d'atacar aquest RAC1 migdia que hem fet amb en Javi Moreno al control tècnic. Ara continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins i avanços informatius.
Esport en directe a partir de les 5 amb el Superesports d'en Xavi Puig. El Barça juga a RAC1 des de les 8 amb el Barbastre Barça, narració de Joan Maria Pou des de les 9, i ho rebatarem tot plegat al Tu diràs amb l'Aleix Parisser aquesta nit.
I abans de tot això, tot seguit, de fet, us deixem amb el report a Barça del 0-5 al 5-0 elaborat per en Damià López i la redacció d'Esports de RAC1 i la realització d'en Víctor Valero. El RAC1 migdia torna demà a les 2. Que vagi bé la tarda.
Barça del 0-5 al 5-0. Un reportatge de Damià López. Capítol 1. 17 de febrer de 1974.
14 anys de passar gana, 14 anys d'anar fent figa. Potser sí que eren molts anys, 14 anys sense una lliga.
Llavors hi ha la xarra, que és a les 12 del migdia, abans de dinar, i vam anar a fer la xarra. Ho feia sempre amb el Rinus Mitjà. A l'hotel Barajas posava una pissarra, explicava els moviments de l'altre equip i deia a l'equip, va posar Mora, Rifé, Costas, Torres, De la Cruz, Marcial, Juan Carlos, Asensi, Reixar, Cruyff i Sotil. Era el sistema posat així, 4-3-3.
Quan comença la temporada 73-74, ja fa uns quants anys que el Barça ha deixat de ser un equip guanyador. No s'aconsegueix el títol de Lliga des de 1960, ja fa 14 anys de l'últim campionat i la sequera és desesperant. Pel mig, 9 lligues del Madrid, 3 de l'Atlètic de Madrid i una del València. Un panorama desolador.
Oh!
Des de 1960 el Barça ha pogut recollir alguns títols, 3 copes del Generalíssim i 2 copes de fires, principalment, però la Lliga fa massa que resisteix.
Carles Reixac, jugador del Barça.
I nosaltres en aquella època doncs, havíem guanyat la Copa, havíem guanyat la Copa de Fires, i ja es guanyaven coses, però la Lliga, que era en aquell moment, molt important, no? I llavors era com una obsessió, i vam perdre 3 a l'últim minut.
Josep Maria Minguella, l'any 74, era l'entrenador assistent de Rinus Michels.
El Barça va entrar en aquella etapa dels anys 60 que, bueno, si guanyaves una copa, era la Copa del Generalíssimo, llavors. Era un gran èxit i tot això.
Màrius Carol, conseller editorial del grup Godó. L'any 74 estudiava periodisme i col·laborava a Notifiera Universal.
El Barça va ser un desert en quant a títols, no? I això, ostres, carai, marca molt.
Joan Poquí, periodista de Mundo Deportivo. L'any 74 tenia 8 anys.
És que ahir passava alguna cosa, jo recordo que l'any que l'Atlètic de Madrid o el Barcelona guanyant Colsodos era campió i van empatar i va guanyar el València.
El València, equipo histórico y de noble trayectoria, ha conseguido por su admirable regularidad el campeonato de Liga 70-71.
La temporada següent que el Barcelona va perdre el camp del Córdoba contra el pronòstic i li va deixar encefat a la Lliga al Real Madrid.
Luego su excelencia entregaría a Paco Gento el trofeo recién conquistado. El veterano capitán lo muestra a sus seguidores.
72-73, un derbi perdut al Camp Nou contra l'Espanyol, 0-1, gol de galeria de penalti, havia fet que aquella lliga no la guanyés el Barcelona, que ho tenia tot a favor, sinó que la guanyés l'Atlètic de Madrid.
El encuentro concluyó en 3-1 y los partidarios del Atlético se lanzaron al campo gozosos entonando el alirón. Es la séptima vez que gana el campeonato de liga. Frente a la tribuna y ante el presidente don Vicente Calderón, la fiel hinchada colchonera reiteró con júbilo sus entusiasmos.
El primer pas cap al canvi es produeix amb l'arribada a la banqueta de Rinus Michels, la temporada 71-72. Michels ve de proclamar-se campió d'Europa amb l'Ajax, on hi juga un jove Johan Cruyff.
I després ve el Rinus, que ve de l'Ajax i porta una manera de jugar, anem a dir el que es diu el futbol total, amb què canvia els sistemes antics de la pilota al peu per moviment constant, entrenaments a tope i tot això.
Juan Manuel Asensi, jugador del Barça.
Era una persona muy seria, muy trabajadora, y nos inculcaba que el esfuerzo al final tiene su recompensa, ¿no? Y nos hacía trabajar muy duro en los entrenamientos y en partidos.
Tots els jugadors havien de jugar de tot. Cada jugador havia de posar-se en marxa com més a prop tenia el contrari la pilota. És a dir, el que tenia la pilota, la primera obligació d'un jugador era anar a intentar treure-li la pilota.
Nadie esperaba que nosotros hiciéramos el pressing total y nos hizo jugar hombre a hombre, una pressing a muerte. Era muy duro, teníamos que trabajar un entrenamiento muy fuerte, pero sorprendimos a todos. Sha-la-la-la-la, oh-oh!
Encara que amb Michels el Barça ha millorat, els títols no arriben. La base de l'equip és bona, però falta alguna cosa. L'estiu de 1973 s'aixeca la prohibició de fitxar jugadors estrangers. Això canviarà de dalt a baix el curs d'aquella temporada i, de fet, la història del Barça.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh.
El Barça encerta de ple en els fitxatges. Arriben a l'equip el peruà Hugo Cholo Sotil i l'holandès Johan Cruyff, actual pilota d'or i campió d'Europa amb l'Ajax les 3 últimes temporades. Amb Cruyff, el Barça adquireix una nova dimensió.
I llavors el Montal i el seu grup, amb el Caravent i el Vilaseca i tot això, aconsegueixen el Johan Cruyff, que és el jugador més impactant en aquells moments del futbol, que ve de triomfar amb l'Ajax, que ha posat el futbol holandès en primera línia mundial i, bueno, i que la seva arribada a Barcelona és un aconteixement.
Toño de la Cruz, jugador del Barça.
La llegada de Johan fue algo que le hizo fuerte al equipo, ¿no? Cuando llegó Johan, pues nosotros nos hicimos mayores.
Llegó el flaco y nos abrió las puertas de Rubén o de las ventanas para que entre aire fresco. Era el comodín, nos faltaba el comodín, esa pieza que nos dijera que éramos buenos, que podíamos conseguir las metas que quisiéramos.
Miguel Rico, periodista. L'any 74 tenia 18 anys.
De ser perdedors a ser guanyadors i de jugar sense cap complexe contra qui fos. És que tenies el que en sabia més de la classe, jugava amb tu.
Cruyff és la modernitat. El Barça passa a ser un equip guanyador, passa a ser un equip que creu en ell mateix, que li puja l'autoestima. Marca un salt qualitatiu en la història de l'entitat.
El Cruyff va tindre un moment precís. Fes un moment que, escolta, saben les d'això... i van a buscar l'home que havia sigut el millor jugador d'Europa, clar, amb una història per vindre aquí llarguíssima, perquè abans no va arribar, escolta, vull dir, va costar, perquè era, no el deixaven sortir d'allà, bueno, 50.000 coses, no?
Cruyff arriba en el seu millor moment de la seva carrera, amb 27 anys, ve arriba com a campió d'Europa, amb l'Àjax, guanyador de la Pilota d'Or i absolut número 1 del futbol europeu. I el que fa és, amb el seu futbol, fa millor tot aquells jugadors que l'envoltaven.
Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. L'any 74 tenia 16 anys.
Cruyff no va aterrar al Barça, va aterrar a Catalunya. Va ser una figura més enllà del terreny de joc, no? Una forma de ser, no? De viure, d'expressar-se.
Jordi Basté, director del món a RAC1. L'any 74 tenia 8 anys.
El Cruyff va significar un tot. Era això, era fer el pols al Madrid, era el significat del que era aquell jugador que va fer anuncis de calçotets, que feia anuncis de pintures. Era un veí nostre del barcelonisme, era un heroi.
Alfredo Relaño, president d'honor del diari AS. L'any 74 estava fent la mili.
Cayó bastante mal, en general en toda España, ¿eh? Cayó bastante mal. Por dos o tres cosas, parecía arrogante, parecía que era... vino aquella cosa de que a lo mejor cobraba por las entrevistas, hizo unos anuncios de pinturas Bruguera, todo se le veía en contra, ¿no? Y se le veía él muy, muy arrogante, que a partir del segundo año se puso el banderín catalán en la manga, le puso Jordi al hijo y aquí pensábamos que vivía del cuento del catalanismo, por así decir, y de no dar golpe.
El club dels nostres amors és molt més que un club de futbol, és el cor de Catalunya, l'il·lusió dels catalans.
Aquell equip era bo. La base del Barcelona de Rinus Michels era una base que s'havia estat formant durant molts anys. Tenia com a gent de la casa Xavi Reixac, tenia Aquimet Rifé, Toni Torres, o Sadurní, que era un porteràs, era el substitut de Ramallets. O sigui, tenia una base important de gent de la casa. El Barcelona va fitxar futbolistes que van ser molt bons, com Asensi, com Marcial, com Juan Carlos, i d'altres que van ser més d'entrada i sortida, com davanters com el Tigre Barrios o com Dueñas, un davanter molt alt. Però Barcelona tenia una bona base, tenia una base sòlida. I com a gran emblema o símbol d'aquella fornada general que estava Xavi Reixac.
A l'antera, si tu agafaves el Cruyff, el Sotil, el Marcial, l'Asensi i jo, érem tots diferents. Vull dir, cada un tenia una especialitat, per dir-ho d'alguna manera, no? Allò que diu a vegades cromos repetits, no érem, no? A part de tenir el Johan, que era un crac, i el Cholo Sotil, que es va adaptar a fenòmeno, tenia un grup de jugadors molt compacte, molt i molt equilibrat. Bona defensa, a més al camp hi havia jugadors de qualitat, i davant tenia bueno, el Charlie, el Cholo, i hi havia el Marcial, hi havia l'Asensi, Juan Carlos... Dir, hi havia una plantilla en aquells moments es havia transformat en dos anys des de l'arribada del Buckingham, fins que llavors l'equip havia donat un salt endavant molt important.
La temporada no comença bé. Encara sense Johan Cruyff, el Barça no arrenca amb bons resultats. Una derrota a Elx, un empat a l'estadi contra el Racing de Santander i una nova derrota al camp del Celta, un punt de 6 possibles. Quan finalment es resol el fitxatge de Cruyff, l'equip agafa el to, la regularitat i es fa dominador absolut del campionat. Real Madrid i Barça s'enfronten el 17 de febrer de 1974 al Santiago Bernabéu, en la jornada 22 de Lliga. Els blaugranes són líders destacats amb 31 punts, 6 més que el Saragossa i el Màlaga, i 7 més que l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao. El Madrid, molt despenjat, arriba al partit amb 22 punts, 8è, enmig d'un clima de desànim per una temporada mediocre. El Barça va a Madrid a sentenciar la Lliga.
Vestuario dijimos, si ganamos este partido somos campeones de liga. Y ahí dijimos, si ganamos este partido seguro que somos campeones. Te quitabas al Madrid ya de encima bastantes puntos y los demás adversarios no eran tan fuertes como el Madrid para hacernos mella en la clasificación.
Van a arribar ya a un momento crítico, ¿no? Un momento que si guanyar el camp del Madrid era sentenciar la liga i era fotre un cop de puny sobre la taula, no?
El partit arriba amb el Madrid a la zona mitja de taula, sense possibilitats a la Lliga, i el Barcelona és líder destacat, amb l'Atlètic a certa distància. És a dir, el títol ja tenia un cert color blaugrana.
Tiras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Anar a Madrid sempre era una il·lusió i una por. Una il·lusió d'intentar guanyar i la por de que sortissis trasquilant, no? Perquè hi havia hagut partits de tot tipus, vull dir, partits en què liquidaven un jugador com en el cas del Bustillo, o partits en què l'àrbitre es cometejava unes jugades, però també hi havia resultats positius. El Barça havia guanyat alguna vegada.
Antoni Bassas, periodista de l'Ara. L'any 74 tenia 12 anys.
Vam seure davant del televisor a l'espera de veure un gran partit en una temporada que el Barça estava portant ja, diguéssim, amb una marxa imparable, però bueno, malgrat tot la visita al Bernabéu sempre fa respecte.
Hugo Cholo Sotil, jugador del Barça.
Jo pareixia que era un partit més. No sabia exactament qual era la passió que había en ese momento por el clásico, pues, de Barcelona, de Real Madrid. Primera vez que pisaba ese enorme estadio, ¿no? Pero teniendo a jugadores como Johan Cruyff, Asensio, Reixac, que ellos me hacían sentir que no le tenga miedo a nadie.
El Barça era un referente histórico simpático, ¿no? Como el Athletic de Bilbao, pero aún así existía esa sensación de animadversión y de rivalidad con el Madrid, ¿no? Madrid, pues, bueno, se veía como un partido importante, más que el del Athletic de Bilbao, menos que el del Athletic de Madrid, y bueno, con cierto altivez. Porque al Barça normalmente le pasaban cosas, ¿no? Barça me parecía cada año que fichaba bien, que estaba bien, eran esos años aquellos de la que San sí o la que San tampoco, y se veían con cierta indiferencia. Pero el Madrid era un Madrid desvalorizado y desganado y con el público bastante harto. Había estado muy harto de Muñoz, había estado... Yo personalmente me sentía hasta ofendido cuando vino Netzer, porque vino a ocupar el puesto de Velázquez, que era uno de mis jugadores favoritos, y le pasaron el 10 de Velázquez, que llevaba 10 años en Madrid, y había sido el cerebro del equipo Yeye, y había ganado la Copa Europa, y bastantes ligas con el Madrid. Le quitaron el 10 y le pusieron el 6. Y luego vino de extremo izquierdo Pinino más. Sonaba que habíamos traído una vieja gloria de Argentina, ¿no? Y había mucho descontento, mucha disconformidad. Fue un año del Madrid realmente muy malo, ¿no? Y me llenas de
amargura. El Barça tenia un equip de varios jugadors emergents de qualitat, com era el Marcial, com era el Charlie, com era l'Asensi, i sobretot el Johan i el Cholo Sotil, i ells tenien un equip que s'estava ja caient.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Pere Valentí Mora comença la temporada disputant-se la titularitat amb un històric de la porteria del Barça, Salvador Sadurní. Mora encara no ha debutat en partit oficial amb el Barça i hores abans del partit del Bernabéu no té indicis que hagi de jugar.
Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca.
Pere Valentí Mora, porter del Barça.
Aquella setmana es juga el dimecres un partit contra el Legia. Vaig jugar jo i vaig jugar bastant bé. Va ser el debut meu, com si diguéssim la temporada. I estem a l'hotel Barajas. Jo estic amb el Sadurní, perquè jo vaig sempre amb el Sadurní. Sempre anem, els porters anem junts. Llavors, no hi havia habitacions individuals. També la tenia el Curif, l'habitació individual. Eren 15, deien concentrats, però un anava sol i era el Curif. I hasta l'endemà al dematí no passa el Rinus Mitchells, amb l'Àngel Mur, a l'habitació. I el Sadurní sí que tenia, portava embanat el colze. I entre el Rinus Mitchells, que era fred com un màrmol aquell home, i entra allà i pimpa, mira, i li pregunta al Sadurní: bueno, com estàs? Sadurní fa així i diu, no estoy bien. Joder, jo dic, no estoy bien. I pensava, però ell passa. I va dir l'altre: juega Mora. Joder, Mora, i se'n va. Joder, i li dic a Sadurní: hòstia, vaya marrón m'has posat ara. M'has fotut, home, no m'havies dit res, que estava malament. No, però pensava, perquè m'havien donat una crema, que m'havia posat la meva mare i no sé què, a veure si se m'acurava, però no tinc bé. Bé. I llavors vaig dir: jugo jo. I jo vaig dir: joder, vaya putada.
Serà, serà.
Llavors hi ha la xarra, que és a les 12 del migdia, abans de dinar, i vam anar a fer la xarra. Ho feia sempre amb el Rinus Mitchells. A l'hotel Barajas posava una pissarra, explicava els moviments de l'altre equip, i deia a l'equip, va posar: Mora, Trifé, Costas, Torres, De la Cruz, Marcial, Juan Carlos, Asensi, Reixart, Cruyff i Sotil. Era el sistema posat així, 4-3-3.
Puede ser mi gran noche.
A mi, el primer, quan pelotean, ja em va vindre el Charlie, el Richard, i em va dir: Moreta, va, que et pico dos. I em va xutar dos o tres desfolls, que xutava molt bé, pimpava, i el vaig blocar-los, i ja, està fenomenal, ell. Dóna'm ànims, perquè t'anirà bé, no et preocupis.
A les 8 del vespre del 17 de febrer de 1974 comença el partit al Santiago Bernabéu.
Real Madrid-Barcelona, partido que transmite en directo desde el estadio Santiago Bernabéu, Televisión Española.
Fa una nit fresca però suportable a Madrid. Dirigeix un àrbitre biscaí.
Dirigió el encuentro el colegiado señor Orrantía y la pelota se puso en juego ante la natural expectación del público que llenaba los graderíos.
Els blancs, entrenats per Luis Molomni des de fa unes setmanes en substitució del destituït Miguel Muñoz, comencen assetjant la porteria de Pere Valentí Mora.
Hi ha una fase de tanteig, no és un partit en el que el Barça domini tota l'estona, vull dir, el Madrid té les seves opcions amb 0-0, a la Madrid li aluna un gol per fora de joc ben anul·lat, però vull dir, el Madrid ataca, no?
El Madrid va tenir les seves oportunitats al començament.
I Mora para el que, en fi, no va parar mai. Aquell dia va parar-ho tot. Va ser un partit en què el Madrid va tenir les seves oportunitats.
Jo tenia que estar alerta i concentrat en el partit, perquè deia: aquí tinc que estar a tope. Jo vaig dir: bueno, pues a pilotes que arribin tinc que intentar donar seguretat aquí. Està col·locat, si la puc agafar l'agafaré, però pom pom...
El primer tiempo llegó el primer gol del Barça.
Després d'uns minuts d'angoixa inicial, el Barça ja es troba còmode sobre el terreny de joc. Al minut 30, Marcial es troba amb Asensi, 0-1.
Era una acció más o menos la cotidiana en nuestro equipo en aquella época. La característica mía es que cuando un compañero que se por la banda desbordar a su defensa y llegar hasta la línea de fondo, yo tenía que entrar al remate.
Exacto. Lluís de Pirri.
Marcial. Junto a él, Netzer, al que desborda.
Marcial Pina, jugador del Barça.
Yo me fui por banda derecha y tenía marcándome conmigo en ese momento al alemán Netzer. Me fui de él por banda y solo luego tuve que ponerle a Sensi y él lo metió bien.
Yo
vi que Marcial desbordó al contrario. Sabía que Marcial, a la altura donde estaba ya entrando cerca del área, no iba a levantar el balón. Era un pase, tenía que ser pase para abajo. El chuto entonces pegó un centro raso y fuerte y me anticipé con Marcial Ramón y con la derecha le metí.
Marcial retalla, deixa clavat, assegut a terra a Gunter Netzer i fa la centrada perquè Sensi anticipa el primer pal. Aleshores, a la banqueta, l'entrenador del Real Madrid li va dir a un que tenia al costat, diu, oye, tal, llama al de las grúas que venga a recoger a l'alemán, perquè el Netzer havia quedat espaterrat allà a la gespa, doncs, superat pel Marcial, que va fer aquell any una temporada excepcional, no?
El Barça ja mana el marcador i comença a ballar al ritme del millor jugador del món del moment. Johan Cruyff, el geni holandès, fa el 0-2 al minut 39, completant una fantàstica jugada individual.
Una leve reacción del Madrid no tuvo mayores consecuencias, porque a los 7 minutos del primer tanto catalán llegaría el segundo. Ahora lo veremos. Fue obra de Cruyff.
Se iban las miradas hacia él, porque además era de una estética sensacional. Era el jugador, yo creo, más estético que he visto, ¿no? El más, digamos, con aire de ballet que yo he visto es Cruyff, de los grandes es Cruyff.
Y gol, qué jugada asombrosa de Cruyff. Un gol extraordinario.
Era un jugador extraordinario y para nosotros era un motivo de superación el estar jugando con gente que havia ganado la Copa d'Europa.
Jugada personal d'ell, pel mig, es fica pel centre de l'àrea, fa l'amago i xuta amb la dreta i la pilota pel lateral de la porteria de García Ramón.
Al descans el Barça guanya 0-2. Està sent una nit perfecta al Bernabéu.
Jo la primera part la veia a la tribuna. El Mitchell m'enviava a la tribuna, la mitja part baixava el vestidor i explicava el que jo havia vist des de dalt. Havia vist que hi havia una superioritat molt gran per part del Barça.
Con dos tantos en contra del equipo propietario del terreno se inició la segunda parte, en la cual el Madrid durante los primeros minutos intentó acortar diferencias.
El Barça està a punt de fer un, que va tirar l'Amancio, el va tirar pel damunt meu i em va tirar enrere, quasi em va fusellar allà i la va tirar fora.
Y como chuta cruzado batiendo a García Ramón.
Estamos jugando en el centro del campo, a mí me la pasan, entonces yo por mi banda izquierda introduzco por velocidad. Entonces en ese momento venía Benito y yo, sabiendo cómo era Goyo, pues quería terminar la jugada antes de que estuviera a mi altura, ¿no? Entonces justo, pero lo conseguí y entonces me chuté el balón cruzado dentro del área y batí a García Ramón.
Minut 9 de la segona part, Asensi fa el tercer, un golaç. El Barça està guanyant 0-3 al Santiago Bernabéu. El Madrid està entregat.
El Madrid absolutament venut, García Ramón desarbolat.
Des del moment que el Barcelona es posa amb el tercer, jo crec que la clau és el tercer gol, a poc de començar la segona part, allà el partit s'acaba.
El partido estaba sentenciado.
A mesura que anaven caient els gols, cada vegada la confiança era més gran per part de l'equip nostre. I va arribar un moment que els blancs havien desaparegut i només hi havia blaugranes allà.
El Barça es passeja al Bernabéu i el Madrid ja ha baixat els braços. Els blancs no només estan perdent un partit, estan sent golejats i ja comença a planar l'amenaça d'una gran golejada.
Lanzamiento sobre Juan Carlos al hueco. Tres delanteros y tres defensas.
Minut 20 de la segona part, Juan Carlos avança per la banda dreta, té espai per córrer, no se sap si xutarà o si centrarà. Reixac ve per l'esquerra i li demana la pilota.
Juan Carlos, que venia per la dreta, i jo anava corrent per l'esquerra,
i jo li demanava la pilota i, va, i me la va tirar cap al mocató. Llavors sempre m'ha quedat el dubte de si me la tiraven a mi perquè va entrar per l'escaire de, del segon pal, no? El canvi de la dreta a l'esquerra, però es tanca i entra pel segon pal, no? Llavors jo arribava allà, però vull dir, vaig pensar, aquest ara que ha sigut, anava cap aquí o anava cap allà.
Mai s'ha esbrinat si volia centrar o volia xutar, jo crec que és un gol una mica xurro.
En una mena d'atac per la dreta, Juan Carlos xuta porteria, sembla que volia centrar i li va sortir molt malament, però com passa, a vegades no hi ha res millor que xutar malament per despistar el porter i a més va entrar per l'escaire.
Juan Carlos ha marcat el 0-4, el Barça està destrossant el Madrid al seu estadi. Ja només queda acabar-ho de rodonir.
Puede ser un gran día, plantéatelo así.
I la viva imatge de l'ensorrament madridista és el cinquè gol.
Han passat només 4 minuts del 0-4. La humiliació ja és insuportable pel Madrid. Hugo Sotil és l'encarregat de fer història.
Treu la falta al Barça, va treure el Cruyff amb l'exterior i bueno, Sotil va rematar amb el cap. El Sotil que no aixecava dos pams a terra, però va rematar amb el cap absolutament sol.
I Guacholo Sotil, que duria fer 1,65 m, remata sol dintre l'àrea petita davant mateix de García Ramón, que es desespera.
Hoy puede ser un gran día.
Luego hubo una falta que ahora verán.
Sotil y quinto gol del Barcelona. Ha marcado Sotil.
Yo siempre iba al primer palo y me la pone en el primer palo. Yo me le adelanto a Benito y le gano. Pues ahí, bueno, y lo que más me molestó a mí porque no pude celebrar el quinto gol porque Johan me dice, Cholo, yo salí corriendo para celebrar pues a la tribuna, ¿no? Y me dice, Cholo, ¿qué vas a hacer? Me dice, si acá estamos en Madrid, será para que nos maten. Estoy corriendo, fue para la tribuna.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
¿El aeropuerto a la ciudad cuánto tiempo hay? Media hora. Nos demoramos como 4 horas para llegar a Nuca. La gente ahí pasábamos para irnos del aeropuerto al estadio y la gente llorando. Yo no había visto eso, nunca. Llegar ahí al estadio y todo el estadio lleno. Parecía que íbamos a jugar un partido de fútbol.
Hoy puede ser un gran día.
La transmissió va acabar amb Juan Antonio Fernández de Abajo, que era el periodista que va transmetre el partit per televisió espanyola, dient, y llegamos a la conclusión del encuentro con el resultado de Real Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 5. Desde el Estadio Santiago Bernabéu, esto es todo. Buenas noches. Ya está, cap comentari. Hoy hemos visto algo histórico. Esto de hoy no se volverá a repetir. Vaya baño que le ha dado el Barça. No. Una transmisión muy aséptica y devolvemos la conexión a nuestros estudios centrados en Prado del Rey, Madrid. Y ya está, y se acaba.
5-0 a favor del Barcelona y una severa derrota para el Madrid.
Televisión Española no tenían copia. Televisión Española borraban los partidos, grababan encima, es una marranada. No guardan nada, no guardaban nada. Yo no creo que lo borraran por ser el 0-5, es que borraban todo. No tenían nada.
Sí, o sigui, el van fer desaparèixer. El cap d'arxius de Televisió Espanyola era el Zoco, que era defensa del Madrid d'aquell dia. I aquell partit, misteriosament, va desaparèixer. I que hagi perdut aquest partit. Un arxiu com el de Televisió Espanyola, que té tot tipus de programes i de partits i de tot, jo no crec que sigui casual ni que m'aixequin res. Allò no m'aixequen res.
Joan Maria Pou, director del Barça Juga a RAC1, va néixer 9 mesos després del 0-5.
Aquest partit és el 17 de febrer de 1974 i jo vaig néixer el 18 de novembre de 1974. Per tant,
9 mesos i un dia després del 0-5 del Barça de Cruyff al Bernabéu neixo jo, i per tant, familiarment des de fa molts anys jo tinc claríssim que sóc el 0-6. És aquell dia que el 5-0 o 0-5 contra el Madrid es converteix en el marcador desitjat. Jo crec que hi ha molts culers que prefereixen 5-0 que 6-0, perquè el 5-0 té un component especial i únic que neix aquell dia.
Però va ser el 0-5, perquè si ha sigut el 2-4 ja no era sigut tu mateix. Som el Barça, ningú veig s'allunya,
visca el Barça i visca Catalunya. I clar, allà on s'havien perpetrat tants robatoris, allà on t'havien allargat un partit 10 minuts a Ortiz de Mendívil perquè el Madrid pogués marcar el gol de la victòria i que els havien vist de tots els colors, doncs fer aquella exhibició, és que va ser la nit perfecta.
Si a més ja no és un 0-1 com en el cas del Buckingham, sinó un 0-5, un baile com aquell, per tant aquí la satisfacció es té de viure, no es pot explicar en paraules. Som els campions, serem les campions.
Una frase que m'ha quedat clavada és de Xavi Reixac, que diu que el que més li va sorprendre d'aquell partit és que es va fer el silenci. És a dir, el Bernabéu es va quedar en silenci.
Semblava com un enterro de tercera, que no hi havia silenci, sepulcral, estaven caient els gols. Ràpidament el Madrid d'aquell dia es van entregar, el públic mateix es va entregar. Anem al camp del Barça, visca el
Barça, farem més fort el Barça. De 0-5 per mi només n'hi ha un. I amb això, el dia famós que el Barça és a punt de guanyar 0-5 al Bernabéu, en aquell moment jo dono gràcies a Déu de que no hi hagi el gol. Jo crec que de 0-5 n'hi ha un.
Quan el Barcelona guanya 0-4 amb algun moment al Bernabéu, jo no vull que faci el 5è. Mai. Sempre vull que no... Vull que el 0-5 sigui el 0-5. No vull que n'hi hagi un altre. Jo vull que hi hagi el 0-5. I el 0-5 és el del 17 de febrer del 74. No hi ha, no n'ha d'haver un altre.
14 anys de passar gana, 14 anys d'anar fent figa, potser sí que eren molts anys, 14 anys sense una lliga. Això deien emprenyats els aficionats culers, i ara diuen potser haurem d'esperar 14 anys més.
Mai la Trinca va fer una cançó tan important com aquella. És a dir, la cançó de la Trinca ens parla d'una botifarra de pagès, ens parla de Madrid, ens parla de com sentir-nos catalans davant d'una derrota. És a dir, aquella cosa de, hòstia, d'haver un cop de punyó sobre la taula. I a més amb un personatge que és el que no s'entén ni el país ni el club sense ell, que és el contrari. Que està duros, doncs espalda, ja diem als catalans que pagant Sant Pere canta amb permís dels capellans.
D'un partit de futbol que et facin una cançó i que la canti tothom i se la sap tothom, és que encara ara...
La senyera ja voleia amb gran eufòria, la tenora llença el...
La victòria contra el règim, no? Perquè el Madrid representava el que representava i el Barça doncs representava uns altres valors. I va ser la manera, doncs, d'anar al seu mateix escenari, allò, la famosa cançó de la Trinca. Sonaren cinc campanades allà a la Porta del Sol.
Sonaren cinc campanades allà a la Porta del Sol.
Cinc cops plorava les Cibeles. Madrid estava de dol, pels carrers es comentava. En Flandes se ha puesto el sol.
Un, dos, tres, botifarra de pagès.
Miquel Àngel Pascual, cantant de la Trinca.
L'al·lusió que fem en la d'allò que en Flandes s'hi ha posat el sol era aquell crit que, no sé, cinc gols no són res, però per nosaltres eren contra l'imperialisme madrileny i la mare que els va... Bé, i tot això, que tota la corrua que diríem al darrere. Vull dir, carai, era molt important. Era molt important.
Que porti els colors del Barça.
la menció a l'imperi també és una botifarra. És que tot plegat volíem que la cançó fos una botifarra.
Que serà el nostre un país.
El futbol era, quasi diria, l'única via, o la més potent, que tenies aquí per poder guanyar els d'allà.
No creguem en la misèria.
El Barça amb aquell 0-5 derrotava el règim. El Madrid simbolitzava el règim, Santiago Bernabéu, Franco, i aquella era una humillació a casa seva, no? Va ser un impacte sensacional, d'alliberació d'una nova etapa del fi del franquisme, de l'inici d'una nova etapa absolutament il·lusionant.
Va ser un any enorme per la nostra autoestima, aquell de Cruyff. És a dir, tota una generació de barcelonistes, gairebé diria cada catalans, ens vam sentir guanyadors per primera vegada. Perquè és que el Barça perdia sempre i Catalunya estava condemnada a la derrota de la Guerra Civil.
Cante les esperances.
Et dic que el Madrid era identificado exactamente, digamos, con el poder del centro sobre Cataluña, que estaba muy acentuado durante el franquismo, que era uno de era una cosa que representaba mucho pesar allí en Barcelona, ¿no? Y desde ese punto de vista he visto que en otro luego con los años que aquel 0-5 fue un sacudirse esas cadenas, ¿no? Fue un inicio de nos vamos a sacudir esas cadenas.
Esperances y plore la poca fe.
Guanyar la capital del regne i que Catalunya guanyava a Madrid, que s'identificava amb Espanya.
I no per a la mort saber.
El 0-5 va ser un impacte emocional molt fort i una injecció d'autoestima al país.
Que serà el nostre un país que mai no hem fet.
El Barça li fot 5 al Madrid. I això, aquell 0-5, és, no només és una victòria al camp, és una victòria, diguem, ostres, de la democràcia que tots esperaven que vingués.
La misèria necessària, diuen, de tanta gent.
Si aneu a la col·lecció del New York Times de febrer del 74, hi ha una crònica que explica als lectors del New York Times que el Barça li ha guanyat un partit al franquisme en nom de Catalunya.
País que ja anem fent.
Barça, del 0 a 5 al 5-0. Un reportatge de Damià López.
RAC 1. Aquest diumenge, Superesports i Barça a RAC 1. A les 5, Barça Obradoiro de la Lliga ACB. A 6:15, Arsenal Liverpool de la Copa Anglesa de Futbol. A les 6, la final de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala. Des de les 8, la transmissió del Barbastre Barça dels 16ens de final de la Copa del Rei amb Fotli Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser. Aquest diumenge, Superesports i Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com ja ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denúncies puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, el 9C, de dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Molt bé, això dels virus intestinals, eh? Després de 10 dies d'àpats, on el més lleuger que heu menjat és un llamàntor de la mida d'un nedó, farcit de garri amb cansalada,
sí.
Una bona grip intestinal va bé per buidar. Mira, és molt positiu veure com l'estómac treballa, com l'estómac s'emociona,
sí.
I quan l'estómac s'emociona, plora. Quan comenceu a notar que allò ja no és tronc, que allò no és solidesa...
Okay, però
com explicar aquell,
no cal
aquell estat de la matèria, no?
No cal explicar-ho.
Heu fet servir mai un pot de nata en esprai?
No crec que...
Cap al final.
Doctor,
cap al final.
Doctor.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Hola, Boyan, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. L'altre dia la Mili dia que un dels seus objectius aquest any ha de ser traure's quart de l'ESO.
Perquè el que importa és el projecte, el que importa és el
sí,
que
senyor.
Està... El que està...
Ho he defensat moltes vegades.
16.000 i pico de tios només pagant.
Escolta, no m'ha anat a... O Pallars, bueno, mirar a jugar els partits,
no,
eh?
8 a 5, eh, Cristiano Ronaldo, al final.
Qui? Bon pa...
Cristiano, aquell que havia de superar-lo.
No sé qui és, no sé qui és.
Cada nit, a 2:15, Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu ho diràs.
Perquè les nits a RAC 1 són esportives. RAC 1, tots som 1.
Bé, doncs ja hem escoltat el primer reportatge, Barça del 0-5 al 5-0, la gesta dels herois del 74 al Santiago Bernabéu. Per comentar-ho, cap d'Esports de RAC 1, Joan Lluís García, hola, què tal?
Com anem? Bé, molt bé.
Molt bé, director i presentador del Tu diràs, Aleix Pariser.
Hola, Dami.
Molt bé, i director i presentador del Superesports, Xavi Puig.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, tots hem crescut, Joan Lluís, Xavi, Aleix, amb aquesta referència, no? Amb aquest 0-5, que és el resultat més emblemàtic que existeix en el barcelonisme. El 17 de febrer farà 50 anys, mig segle.
És molt gros. És molt gros perquè vol dir també que tota una generació de futbolistes, que bàsicament, que per generació, diguéssim, que és la dels nostres pares, doncs ja comença a tenir una edat, no? I ho hem pogut sentir en el reportatge, en què malauradament no puc parlar amb tots els testimonis perquè molts d'ells ja ens han deixat, no? I marca aquests 50 anys d'una fita icònica per la generació que ens va precedir nosaltres i per tot el que sentíem ara, no? També tota aquesta implicació més enllà del futbol i d'un resultat que és canònic i espectacular, aquest 0-5, però a banda tot el que implicava de més enllà, no? Tot el tema social i polític, i en l'època, en el tardofranquisme, vaja, un any abans que morís Franco, doncs aquest resultat representava molt més que tot just un partit de futbol.
Clar, que a més veníem del Madrid, no?, triomfant a Europa en aquella època, i el Barça deprimit, i amb l'arribada de Johan Cruyff. Jo no el recordo, jo crec que hi ha molta generació que com jo deu tenir 40, no?, 30 llargs, 40, 40 pocs, que evidentment n'han sentit a parlar moltíssim d'aquell 0-5. Evidentment jo no havia nascut, però sí que t'ho expliquen, no?, o el pare o l'avi, com quan encara vivien t'ho explicaven, que per ells va ser molt important, no?, per Catalunya, pels barcelonistes, per la gent que seguia el futbol aquí a casa nostra, va ser com un partit que va marcar un abans i un després, no? Primer l'arribada de la Cruyff i després aquest 0-5 al Santiago Bernabéu, ni més ni menys, guanyar el camp de la terra rival. Jo no he vist imatges només. És cert que aquest reportatge és magnífic perquè a través d'alguns dels testimonis, com deia el Joan Lluís, que encara són vius, t'ajuda a potser a rememorar el que va significar per ells, no?, per les persones que van viure tot allò en directe.
Clar, és que guanyar el Bernabéu, que ho hem convertit en una normalitat en els últims 10, 15, 18 anys, era una cosa absolutament excepcional en aquella època. I fer-ho 0-5 ja ni t'ho pots imaginar. Jo crec que hi ha dos moments que encara que no els hagis viscut en directe o que no fossis viu encara llavors, que són Basilea i el 0-5, que marquen el barcelonisme de molta gent d'això, de la generació dels nostres pares, segurament dels que som aquí, no? És allò que gairebé... tothom ha estat a Basilea, no?, com el concert dels Stones a la Monumental, no?, que sembla que tothom hi era allà a Basilea, i el 0-5 sense ser-hi, però tothom és el primer record que li ve al cap d'aquell Barça que no hi havia manera que guanyés fins que va aterrar Johan Cruyff, i per fi aquella lliga va caure cap aquí.
Tinc una pregunta per tots vosaltres, perquè en el reportatge, per exemple, Joan Maria Pou una mica, però de manera molt contundent, Jordi Basté i Joan Poquí, ells diuen que quan el Barça es posa, o s'ha arribat a posar 0-4, al Bernabéu no volen que de cap manera el Barça faci el cinquè, perquè consideren que 0-5 només n'hi ha un, no? Que el 0-5 és el del 74 i prou. Vosaltres, en cas de 0-4 al Bernabéu, voleu que el Barça faci el cinquè o no? O voleu que el 0-5 quedi només com el que el Barça va fer ara farà 50 anys?
Jo no en tinc cap mena de dubte. És a dir, sempre que el Barça pugui fotre un 0-5 a la terra rival...
palante, vull dir, és que no, és un resultat icònic, aixecar la mà, com va fer Gerard Piqué o Toni Brunsgeslot aquí a l'estadi, no? Vull dir, sempre que es pugui fotre un 0-5 a la terra rival, i crec que a Madrid deuen pensar el mateix, sempre que puguin guanyar per golejada al Camp Nou i per 0-5, que és un resultat icònic, endavant. Jo sí.
Jo t'he de dir que no, eh?
És tot i que el 2-6 m'agrada molt, també.
Fer-ne
6 també m'agrada molt.
No, clar. Jo dic que no per el que deia abans també, no? Per tot el que representa aquell resultat, no? I que és maco que es quedi allà.
Però sempre quedarà, no?
El 0-5.
Però sempre quedarà, no?
Perquè ell és l'únic ara, de moment.
No cal, és a dir, si pots guanyar, si guanyes a Bernabéu 0-4, com va passar fa uns anys amb Luis Enrique, escolta,
però es distingeix entre Bernabéu i Camp Nou. És una mica la sensació que m'ha quedat, és que si és el Camp Nou no...
Sí, exacte.
Però el Bernabéu només aquell, no?
És icònic, és una fita icònica. Després hem tenir la sort de viure un 2-6 i escolta, i perfecte, però ja no és un 0-5, és un resultat diferent i per mi té encara tot aquest simbolisme, tota aquesta càrrega, que ja m'està bé que quedi intacta.
Sí, jo crec que la càrrega la continuaria tenint més el 0-5 del 74, segur, encara que n'hi hagués un ara aquesta temporada, cosa que es fa difícil de pensar.
Home,
però,
si n'hi ha
una, però seria bonic, continuaria sent el del 74, el 0-5 del Bernabéu continuaria sent el del 74, el que marca, no?, un canvi que semblava que s'havia d'allargar en el temps i després tampoc no es va allargar més del compte, que només es va quedar amb aquella lliga i prou, malauradament amb Cruyff, i per tant un 0-5 ara seria vist d'una altra manera, no amb aquell sentiment més enllà del futbol com significava el 0-5 del 74.
Tinc una pregunta per vosaltres, jo també. Si en una eliminatòria de Champions anada i tornada el Madrid guanya 0-4, tampoc voleu un 0-5 al Bernabéu per remuntar? Perdoneu-me.
Un 0-6 per anar més tranquils.
Perdoneu-me, va. Aquí queda a punt. Gràcies. Endavant.
Us costa imaginar-vos un Barça tan poc guanyador? Us costa visualitzar-vos, ara que com el Xavi deia, no, estem acostumats a una situació totalment diferent? També és veritat que quan nosaltres érem petits ja ho hem viscut una mica, no al mateix nivell, però una mica sí. Hem vist el Barça arribar a la final de la Copa Europa, però hem vist el Barça guanyar una Lliga, la del 85 amb Benevos, que feia uns anys que no va guanyar. Us costa imaginar-vos, visualitzar aquella situació?
Home, sentíem el reportatge, no? Els 14 anys sense guanyar una Lliga. 14 anys. És a dir, 14 anys, estem al 2024, vol dir que des del 2010 el Barça no hauria guanyat cap Lliga de les que ha aconseguit, que ara de memòria no recordo quantes són, però 6 o 7 o 8 en deuen ser. Més de 8 deuen ser. Clar, és un drama. És que 14 anys de la teva vida és una generació marcada per la derrota, per veure un equip que no ha guanyat pràcticament absolutament res, més enllà d'aixecar alguna
Copa del Rei.
I amb 9 del Madrid, clar, que encara fa més mal.
A mi em costa. A mi em costa perquè, clar, el que jo he viscut des de principis dels 80, quan vaig néixer, fins ara, és pràcticament, des que tinc consciència, amb 9 anys vaig veure la Copa Europa el 92... Després les quatre lligues de Johan Cruyff jo les recordo perfectament, viure-les a l'estiu amb els meus pares, amb els amics, no?, allà a la piscina, no?, sent un nen, però gaudint d'aquelles lligues de Tenerife, de la de Riazor, i després ha viscut tot el que hem viscut. Va haver-hi uns anys de penúries amb Van Gaal, potser, entre cometes, tot i que també va guanyar alguns títols, però després el que hem viscut és que el Barça cada un o dos anys guanya títols. Llavors a mi em costa molt d'imaginar un Barça que pugui passar-se més de tres o quatre temporades sense guanyar un títol. No sé, per exemple, en una de les pitjors èpoques del Barça va arribar la Copa del Rei de Koeman, i després s'ha passat potser un anyet en blanc, però ja ha tornat a guanyar, sent un Barça de circumstàncies, ara amb Xavi, no sé. A mi em costa d'imaginar-m'ho, sí.
Sí, no, realment, ara que es perd un partit i ja el debat està organitzat, imagina't 14 anys sense una Lliga. Vull dir, realment costa de creure, no? No crec que ho veiem, per sort, 14 anys del Barça sense guanyar una Lliga, com sí que vam veure, tampoc fa tant, vull dir que tots nosaltres estàvem allà gairebé traient el cap ja quan el Barça guanyava aquella Lliga del 74, o quedava poc per fer-ho aquí, els que sou una mica més joves.
Tornant al partit, clar, estem parlant del 17 de febrer del 74, l'Aleix deia que nosaltres érem petits, lògicament, no? Que ell ha nascut a principis dels anys 80, però el cert és que tot el que nosaltres puguem saber d'aquell partit, o ho hem vist en algunes imatges que corren per YouTube, sí. Perquè també en el reportatge contraposem les opinions, una, la que té l'Alfredo Relaño, que ell manté que Televisió Espanyola ha matxacat el màster del partit, i Joan Poquí, que diu que ja no ha matxacat res. res, i que Zoco, que era el cap de missions de Televisió Espanyola, que era defensa del Madrid aleshores, doncs que ell el va fer desaparèixer, que no queden imatges del partit.
Jo dic que és una dada que m'ha sorprès molt quan he sentit el Puig explicant
tu,
això.
Tu a qui et creus? No a Relaño o a...
No ho sé, potser seria més Tim Puig, eh? Però en tot cas és veritat,
no, simplement això, que no hem pogut veure més que algunes imatges de YouTube, i el que us volia preguntar és, realment, què en sabeu del partit? Quines referències us han donat a casa els pares, els avis, etcètera?
Jo bàsicament crec que les referències que tinc venen vinculades al següent reportatge que sentirem. Perquè quan hi va haver el 5-0 del Barça, del Dream Team, va ser quan es va recuperar, almenys la meva generació, mm-hmm. va recuperar aquest 0-5, no?
El Nexa, ostres, no?
Un Nexa d'Unió, dir, ostres, es torna a guanyar 5-0, i a més, clar, amb Cruyff i Reixac a la banqueta en aquest cas, i en aquell moment, doncs, com a jugadors, no? I crec que és allà quan almenys jo i la meva generació descobrim aquest 0-5 de dir, ostres, i també posa a relleu el que es va aconseguir aquell dia del 94, aquell 5-0, no? I la importància d'aquesta xifra rodona.
Sabi que el que se m'escapa és saber si va ser un allau absolut del Barça.
Sembla
no?
que no. Sembla que va ser un partit una mica, com a mínim, el Barça superior, però no tant com... Sí que hi ha hagut banys més importants.
Que també era un altre futbol,
com
no?
Com apunta el Xavi.
Era un pèl diferent. El futbol era més d'anar de tornada, no? Els anys 70, bé, almenys del que jo he vist d'imatges.
És
no?
a dir, Mora, que és bastant protagonista en el reportatge, ha de parar.
Hi ha ocasions també pel Madrid. Sí. Vaja, una mica el 2-6 també arrenca amb el Madrid
guanyant.
Protagonisme, guanyant. Després sí que el Barça es posa 1-2, però vaja, que hi ha aquella primera part encara diríem que es manté fins a la mitja hora llarga bastant igualada. Però el 0-5, sí, jo també tenia entès això, no? Que no va ser allò una exhibició colossal del Barça, el resultat sí, però no una vinga, som-hi, una ocasió darrere l'altra.
Clar, hi ha imatges en blanc i negre, evidentment, no? D'aquella època en blanc i negre, però hi ha com un resum, no? Que jo he trobat, per exemple, al web de Mundo Deportivo, a la pàgina web del Barça, pots trobar aquest petit resum en què es veuen els gols, per exemple, no? El de Cruyff, no? Que aquest sí que l'hem vist moltes vegades repetit. I, clar, m'ha cridat l'atenció, que no recordava i sentint el reportatge. Sotil fa el cinquè, que li vam fer un demintatge. Està recordant que el vam trobar allà al Perú, era,
Perú.
No? Al Perú el vam trobar,
Sotil. Doncs bé, ho anirem deixant aquí momentàniament. Per cert, Xavi, m'ha fet una dada que jo no controlava mentre preparava el reportatge, que és que al Madrid l'entrena Luis Molomni, que havia substituït a Miguel Muñoz, que l'havien destituït feia un mes. O sigui, era un Madrid que era un desastre. El Madrid anava a buitec, aquell Madrid, un Madrid en depressió. No?
L'etern substitut, Molomni sempre preparat per quan saltava l'entrenador, era
el Boro del Madrid, no?
Sempre hi era.
Sí. Molt bé.
Molt bé, doncs fem una pausa breu i avançarem 20 anys en el temps, 8 de gener del 94, la nit de Romario. De 15 minutets rescatem aquella altra nit memorable del barcelonisme.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som u.
RAC1.
Bon dia, Marc. Com has dormit aquesta nit?
Què et vaig dir ahir, Joel? Què et vaig dir? Que em tractis de vostè. De vostè. Els que tenim un onda se'ls tracta de vostè.
Sí. Perdoni.
M'heu preparat la torrada de caviar i el resum de premsa internacional? I què és aquesta olor?
És la redacció, Marc, que estem al costat dels d'esports.
A mi no parles així, eh? Que tinc un ondes.
Ui, l'helicòpter estarà a la porta, esperant-te quan acabi el programa.
A veure si és veritat, que ahir vaig haver de trepitjar carrer. I un ondes no trepitja el carrer.
Això que sona què? Això no és un helicòpter, això és una festa d'helicòpter.
No, i em sembla que portaré l'ondes aquí cada dia, al meu costat, perquè sapigueu amb qui esteu treballant. Lamentes.
Senyor Giró, ja té a punt la catifa vermella per entrar a l'estudi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Si no t'has portat bé, carbó, carbó.
A Barbastre, els reis arriben diumenge.
Carbó.
El Barbastre contra el rei de copa. Des de les 8 a RAC1.
Fot-li pou amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
RAC 1.
Tornant de festa, si et lleves d'hora per treballar, passejant el gos, si simplement t'agrada matinar, fent voltes al llit.
Siguis on siguis, facis el que facis, comença el cap de setmana amb RAC 1.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a La Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
RAC 1. Tots som 1.